El Sacsay i el Clarete triomfen a la ruta de l'etapa de l'anxova. Les votacions coronen el restaurant Sacsay com el local amb millor puntuació popular i el Clarete amb l'etapa més original. S'han servit 16.500 tapes en els 23 locals participants, un 20% més que el 2024. La caminada per la llibertat fa parada a l'Escala aquest divendres. La columna del 27 d'octubre ha passat aquest divendres per l'Escala amb la caminada per la llibertat per reactivar la flama per la República. La marxa va iniciar-se el passat 11 d'octubre a la Catalunya Nord i finalitzarà el dia 27 davant el Parlament, coincidint amb l'aniversari de la declaració d'independència. Els veterinaris fan una crida a la calma davant dels rumors d'augment de casos de leptospirosi canina. Les clíniques veterinàries neguen que hi hagi un increment important de casos entre els gossos de la demarcació de Girona i culpen un possible rumor difós a les xarxes socials. Tot i això, els professionals recomanen que els animals es vacunin per tal d'evitar aquesta i altres malalties. I s'ha presentat oficialment el projecte Gravelera Empordà. Es tracta d'una nova iniciativa de promoció turística i esportiva, una ruta en bicicleta impulsada per Empordà Turisme i l'Ajuntament de la Jonquera i que compta amb la col·laboració i el suport de l'Escala i altres municipis empordanesos. I en esports, els exjugadors del Club Bàsquet L'Escala, Litus Martini, Miquel Martí, Robert Costell o el mateix Didac Poc visitaran l'Escala aquest diumenge com a visitants. Actualment defensen els colors del Verges i s'enfrontaran, entre altres, a Pau Esponellà i Joan Mitjanes. En futbol, els primers equips visiten Cerdanyola i Cornellà de Terri. I el temps per aquest cap de setmana, molta humitat i núvols baixos espessos a primera hora de dissabte, més ullades de sol a migdia i diumenge amb més caloreta i garbí. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 17 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquest dissabte torna la botiga al carrer de l'Aubet. Durant tot el dia a la platja de les Barques hi trobaràs roba, sabates, complements, objectes de la llar i molts descomptes. Fes comerç local, fes Aubet.
Ràdio L'Escala. Give me that grin. It's making...
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Després participarem d'alguna manera al Calamarenys. Anirem a surfejar d'una forma bastant diferent al que coneixem o es fa habitualment i acabarem el programa avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Avui volem fer una aturada al CRAM, a la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, per conèixer si ja han nascut totes les tortugues de les postes que hi ha hagut aquest estiu a la costa catalana, Carles.
Doncs sí, avui fem parada al CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, per posar-nos al dia amb ells sobre les darreres intervencions que han pogut tenir per fer una miqueta de balanç sobre les postes d'aquest estiu al litoral català i com han evolucionat aquestes, així com també conèixer de primera mà alguns dels projectes que tenen entre mans. Lucía Garrido, cap d'àrea de la Clínica i Rescat del CRAM, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, encantada.
Lucía, què tal han estat aquest estiu a nivell de postes? Han tornat a haver-hi força tortugues amb postes d'ous aquí a les costes catalanes?
Pues este año ha sido el año que más nidos ha habido hasta ahora, por lo menos conocidos. Hemos tenido 11 nidos en las costas catalanas. Todavía estamos en época de riesgo de que haya algún nido esporádico, que es alguna eclosión de neonatos de un nido no identificado, como ocurrió hace poco en Arenys de Mar. Pero bueno, estamos hablando de un año con bastante movimiento a nivel de nidificación.
Uh-huh. Si bé és cert que l'any passat potser no n'hi van haver tantes, sí que fa dos anys em sembla que també n'hi van haver bastantes,
sí.
Unes 10 postes, així que un número similar. A què és degut, no?, que tornin i per què tornen aquí a les costes catalanes?
Todavía es una hipótesis, pero bueno, la hipótesis que más fuerza toma la comunidad científica es que estos animales van buscando temperaturas de incubación de los huevos más adecuadas, que son más frías en este caso, porque el sexo de las crías se determina en el segundo periodo de incubación. Entonces están variando sus áreas de incubación natural, que son más las zonas de Grecia y Chipre, yendo a zonas más frías como podría ser el litoral catalán.
Uh-huh. 11 postes aquí a la costa catalana, ¿ya han nascut totes? ¿Ya han sortit totes?
Todos los nidos, sí, han sido ya, bueno, algunos de estos nidos no han, lamentablemente no han tenido éxito por tema natural o por tema, hubo un nido que fue hallado por la ciudadanía, que por eso es muy 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 importante que cuanto más se conozca sobre la nidificación, más ayuda, ¿no?, a identificar un raso de tortuga, un posible nido y todo, pero de los nidos que había, todos ya o los del delta ya han nacido, y los otros nidos que estaban fuera del delta o han nacido o no han sido viables, pero si no, no hay ningún nido conocido que esté a la espera de nacimiento actualmente.
Uh-huh. Entenc que la majoria o tots els heu custodiat des del CRAM i també heu fet algunes postes al CRAM, també heu incubat alguns ous vosaltres al CRAM.
Nosotros, bueno, junto el CRAM, junto a la Universidad de, vamos, con el Grupo Beta y Forestal Catalana, son los encargados principalmente en el nido. El CRAM da soporte tanto a la hembra como a las crías y a la incubación de huevos. Este año se han incubado solamente unos nidos en concreto, porque se quería, en Cataluña se busca naturalizar lo más posible el evento de nidificación completo. Y sí, los nidos los huevos que hemos tenido en el CRAM ya han nacido y ya se han liberado las tortugas, ya están en su medio, ¿no? Que al final la finalidad de todo esto es que puedan volver al mar y seguir la biología natural de la especie.
Uh-huh. Clar, perquè de totes les que hi ha, de totes les que neixen, al final molt poquetes, no?, arriben a l'edat adulta, molt poquetes aconsegueixen arribar a fer-se grans.
Sí, se considera que uno de cada 1000 huevos es el animal que llega a edad adulta, pero aún así los primeros años de nidificación se consideran los años perdidos, unos años que no hay mucha información, y eso también da pie, ¿no?, a la importancia de estos eventos, de estudiar qué está ocurriendo, cómo son estas neonatas al inicio y luego también poderlas marcar con satélite en el caso de hacer un proyecto GT Starting, que luego salgan con más tamaño y más peso y ver qué ocurre, ¿no?, con estos animales, ya que tenemos la suerte de que vienen a nuestras costas a hacer nidos, pues a ver científicamente qué ocurre luego con estos individuos.
Mm. ¿Las tortugas suelen posar los cada año o cada dos años? ¿Es por eso potser que el año pasado no n'hi van a haver tants y fa dos sí? ¿Eso es posible?
Sí, es muy buena pregunta. Se considera que lo más habitual es que lo pongan cada dos años. Por eso, en principio, el año que viene debería ser más tranquilo, igual que fue en el 21 y... No, perdón, en el 20, el 22 y así, y el año siguiente vuelve a ser movido. Pero como son animales que todavía no están... no tenemos en Cataluña ni en España un nivel de puestas... digamos que ya están los animales habituados a poner aquí, ¿no? Son tortugas... Están cambiando sus hábitos, entonces no se sabe con certeza qué va a ocurrir el año que viene, pero bueno, en principio sí es cada dos años la puesta de las tortugas marinas lo más frecuente.
Mm-hmm. Perquè teniu constància d'algunes de les que han posat els ous aquest any que fossin les mateixes, que van venir fa dos anys?
Sí, la de San Feliu de Guíxols fue la misma de hace dos años de Begur. Y luego además es muy curioso este animal porque después también ha hecho los dos años, hizo puesta después en Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, es muy curioso que haga puestas en el norte de Girona y luego se vaya a la... De hecho, Comunidad Valenciana un año sí que era más, creo recordar que era más Castellón, pero este año fue en Valencia, que realmente es un animal que que bueno, que es muy, muy particular, por eso también la importancia de conocer más sobre estas hembras, si tenemos la oportunidad de marcarlas con satélite, obtener datos genéticos, analíticos y todo para ver un poco qué está ocurriendo, ¿no? Y poderlo estudiar.
Mm-hmm. Heu pogut identificar... Heu identificat alguna, vull dir, però heu pogut geolocalitzar-les, posar-los satèlits per veure com es mouen amb alguna de les que hagi posat ous?
Sí, este año se han puesto dos satélites en dos hembras y por eso pudimos ver que esta de San Feliu de Guíxols fue luego a hacer la apuesta a Comunidad Valenciana. Y de hecho no solo te permite el poderla seguir, sino avisar a los compañeros de otras comunidades de que el animal está cerca de costa y así conseguir que se conozca que va a hacer nido y bueno, que nos aporta mucha información.
Vosaltres també ateneu a tortugues que tenen, no només no, les que volen ous, sinó també tortugues que podeu rescatar o que per exemple, queden atrapades en xarxes de pesca. Hi ha hagut bastants emmallaments, no, últimament de tortugues. És un dels perills més greus, no, que poden patir.
Pues este verano realmente ha sido muy activo a nivel de entrada de tortugas. En lo que va de verano han entrado 11 tortugas, que realmente es bastante para el periodo estival, es un periodo que suele ser más tranquilo a la hora de entrada de animales. Nuestra temporada fuerte es principalmente el invierno. Y de las 11 tortugas, 9 han sido animales que venían enmallados. O venían enmallados o bien se han enmallado, como en el caso de las laúd, que aunque no han venido al centro sí que las hemos atendido. Pero ha sido un verano con bastante movimiento y bastante atípico.
Les xarxes fantasma, no? Són potser una de les principals perills que tenen aquestes tortugues.
Sí, sin duda. Las tortugas aprovechan elementos que están en superficie tanto para buscar alimento como para salir a respirar, porque pensar que en el mar si sales a respirar debajo de algo eres menos susceptible, ¿no? a que te... la interacción con embarcaciones o la depredación, entonces siempre buscan zonas y en esas zonas a veces se enmallan los animales porque bueno, empiezan a buscar alimento o a moverse y quedan enmalladas. Entonces que haya redes fantasma a la deriva sin duda a estos animales no les aporta ningún tipo de beneficio, sino que es una de las principales causas de enfermedad y de mortalidad.
De fet, vosaltres també teniu en marxa el projecte Favomar, no? Si no m'equivoco, en col·laboració amb les embarcacions pesqueres, no? Suposo que també per conscienciar i parlar amb ells de primera mà, no? Totes aquestes problemàtiques i saber també com actuar en alguns casos, no?
Sí, sin duda. Los pescadores además son los mayores interesados. Bueno, primero que están, ellos trabajan en el mar, están todos los días en el mar y son nuestros ojos también en el mar. Y muchos de ellos, cuando saben cómo actuar, cuando capturan diferentes especies, sin duda lo hacen, están muy implicados en la recuperación de animales marinos. Y bueno, realmente es un proyecto que es muy bonito porque es conocer, ¿no? Y compartir con ellos lo que está ocurriendo en el mar y cómo podemos ayudar a disminuir las problemáticas.
Et volia preguntar també per aquesta intervenció que heu tenit aquest estiu amb aquesta tortuga llagut, no? No és de les més comunes de veure, de fet costa, no? De fet, veure-les aquí a Mediterrani, però hi són, les tenim. Com va ser aquesta intervenció i no sé si és curiós, no? De veure si més no.
Sí, sí, és algo que realmente no nos esperábamos en absoluto, porque todo empezó este verano un vídeo de una laúd que nos mandaron cerca del estatit que había salido a respirar. Ya es muy atípico tener observaciones, ¿no? De estos animales, si sabes, una de las tres especies de tortugas marinas que están en el Mediterráneo, pero sin duda es la menos frecuente y menos frecuente que se acerque a costa, por supuesto. Y al final, bueno, nos dieron un aviso un sábado de una tortuga en Port de la Selva que se había enmallado. Cuando estábamos activados para este aviso, esto era en alta mar, pero al final, por el bienestar del animal, los Mossos y agentes rurales que estaban en la zona fueron los encargados de desenmallar este animal porque era una situación rápida. Y luego, tres o cuatro días después, el miércoles, nos avisaron de otra tortuga en Culera que también se había enmallado dentro del puerto de Culera. Al principio pensábamos que era el mismo animal que el Port de la Selva por lo poco habitual que es tener la UZ en cada de nuestras costas, pero pudimos comprobar por fotoidentificación que era otro animal, por lo cual ha habido dos tortugas la UZ enmalladas por la misma zona, y este animal ya hicimos una asistencia en el CRAN, desenmallándola, poniéndolo a medicación y ayudándola a salir a libertad, a su medio, pero bueno, presentaba diferentes patologías y finalmente al cabo de dos o tres semanas apareció fallecida en las costas de Francia.
Si més no, curiós, no? Almenys dos exemplars tan seguits, no? En poc temps i la poca freqüència, no? Que no és gaire habitual veure-les.
Es algo bastante curioso, por eso nosotros, de hecho, es eso, nos sorprendía mucho que fueran, vamos, dábamos por hecho que era el mismo individuo hasta que comprobamos bien por foto identificación y vimos que no, que se trataban de dos individuos diferentes, pero en un periodo de tiempo mínimo, en una misma zona. Entonces, bueno, que hemos tenido el caso de las móbulas, que parece que ya son unos animales que se han quedado en el litoral catalán, ¿no? Sobre todo. Y que van a ser bastante frecuentes. Lo mismo ocurre con, no sabemos si va a ocurrir lo mismo con la laúd, pero a lo mejor estamos ante una especie que también va a aparecer más en las costas. Los próximos años lo dirán. La verdad es que ya estamos en un momento que bueno, que cualquier cosa que pase puede ser posible, porque realmente no está el tema del cambio climático, las adaptaciones al medio y todo, y los animales están adaptándose a las nuevas situaciones.
El cas de les mòbules també és un cas bastant curiós, no? Si més no, aquest any hi ha hagut moltes aparicions d'avaraments, no? D'aquesta espècie. No, suposo que tampoc encara se sap ben bé per què, no? Apareixen o per què venen fins tan a prop de la costa.
La causa de por qué hay varamientos es una causa multifactorial. Al final, las necropsias que se han ido haciendo tanto en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia no han dado ningún resultado concluyente. Son multifactoriales a nivel de reproducción, disminución del sistema inmune y diferentes enfermedades, pero no hay una única causa de por qué varan estos animales. Y en el caso del aumento de estos individuos, que es cada vez hay mayor número de avistamientos, se cree que es por un tema también de adaptación y migración, y que puede ocurrir que del 2024, que tuvimos solo un caso de varamiento en Calafell de Móbula y luego un caso de interacción pesquera en San Feliu de Guíxols, creo recordar, a este año que ha habido 11 varamientos de Móbula en Comunidad Valenciana, digo en Comunidad Catalana, en Cataluña, y 30 en total en España, estamos, bueno, los números se han incrementado de una manera exponencial. Entonces, 2026 es una incógnita, pero sin duda vamos a estar todos bastante preparados, sobre todo a partir de final de la primavera, de mayo, que los dos años ha sido la época de más actividad, y la causa es desconocida todavía, pero bueno, sí que es, al final es multifactorial.
Entenc que aquests animals ja hi eren al Mediterrani, simplement ara s'han apropat més a la costa i hi ha hagut més varaments, o sí que també potser hi ha més individus que estan optant per venir aquí al Mediterrani i sí que abans hi eren, però ara pot ser que ja n'hi hagin més?
Están aumentando el número. Sí que eran en el Mediterráneo, pero es verdad que no eran habituales en las costas del litoral mediterráneo español. Y de hecho, esto lo sabemos principalmente, pues eso, hablando con pescadores o con grupos científicos que se dedican a avistamientos, no se avistaban. Era muy, muy, muy extraño avistar móbulas. Se avistan además fácilmente porque tienen un comportamiento de salto en la época reproductiva bastante visual, y era muy, muy, muy poco común. Y ahora, sin embargo, este año en las costas del Garraf, por ejemplo, el número de avistamientos ha sido tremendo. Entonces sí que, bueno, sin duda está aumentando el número de animales, de individuos, por lo que creemos que también eso favorece el número de varamientos, porque al final a más individuos hay más facilidad de que estos individuos al final se acerquen a costa. También son costas que pueden ser desconocidas para ellos, tema de corrientes, profundidades y todo, y pueda facilitar el varamiento, que realmente es una de las peores actuaciones que hay, porque son animales increíbles, y verles tener que a estudiar. Me refiero que al final la mayoría de varamientos, además, lamentablemente no acaban con un éxito de reintroducción en esta especie, porque son animales que se estresan muy fácilmente, y el hecho ya de varar va en contra de su estado fisiológico, de su salud, pues bueno, parece que puede aumentar también eso por el gran número de individuos que se están avistando.
Doncs Lucía Garrido, cap de l'àrea clínica i rescat del CRAM, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a la Ronda Mar. Seguirem pendents també de com evoluciona aquest fet de les mòbules, que també ha estat curiós, si més no, aquest any aquí a les nostres costes. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Merci.
I ara anem cap a les costes del Maresme, perquè estem molt calamarsers aquests dies, ja que des de Ràdio Arenys sovint ens informen de qüestions relacionades amb el seu producte autòcton estrella, els calamars. Però encara no hem parlat una estona i en calma amb l'impulsor d'aquestes jornades anomenades calamarenys. I ara ha arribat el moment, Oriol.
Doncs sí, avui el que volem fer aquí a la Randa Mar és parlar amb més profunditat del calamarenys, perquè ja estem immersos des d'Arenys de Mar en aquestes jornades, en les jornades del calamarenys, i per això, doncs, el que volem fer és comentar-ne, és ampliar informació, i tenim aquí els estudis amb nosaltres el Joan Major. Joan Major, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
És un dels impulsors, l'impulsor d'aquest calamarenys, Joan.
Bueno, participat, eh?
Ja, participat. Com està anant? Com està anant? Portem ja uns dies de calamarenys. De moment, com va tot?
Jo crec que va molt bé tota la restauració. Crec que estan bastant contents. Cada any agafa més auge això, i crec que la gent ja se'n dona compte de que és un producte que es té de potenciar.
La setmana passada es va fer, ja a part de la presentació, també la mostra, la mostra gastronòmica a la Llotja Vella. Com va anar aquest acte?
Molt bé, molt bé. Va anar, bueno, jo em pensava, feia una miqueta fresqueta, pensava que no vindrà gaire gent, però sí, va vindre molta gent, molta gent.
Perfecte, i ara ens queden altres actes destacats cap al 24, que sí, que el 24 d'octubre tenim un show cooking i el sopar popular, que hauria de ser com una mica el dia gros, no?
Exacte, sí. Bueno, una mica quasi bé al final, no? Però vull dir que, bueno, és una cosa que cada any s'ha fet i crec que ho tenim de continuar fent, no?
Com serà aquest sopar popular? Què en sabem?
Bueno, de moment sabem que serà una fideuà, una fideuà de calamar, i de primer hi haurà algun altre plat de primer, i un postre. Segurament hi haurà postre també i tot.
Fantàstic. Home, és un sopar destacat, no? Jo recordo que, clar, el calamarenys té 30 anys, és una de les activitats centrals, té molta tirada aquest sopar.
Sí, ningú s'ho esperava quan vam començar les jornades gastronòmiques del calamar, perquè llavors aquella època hi havia el Miquel Rovirola d'alcalde, el senyor Benemaimí estava de regió de turisme, i ens va reunir a tots els restauradors, i llavors vam dir, bueno, a veure, quines jornades podem fer? Perquè dèiem, la gamba és molt cara, que d'això. I aquí, en el Maresme, tenim un calamar que és excepcional, d'allò, i llavors vam dir, el calamar, provem el calamar, va, fem el calamar. A part de que jo estava molt aficionat a, llavors, a pescar el calamar, i sempre m'ha agradat, i d'això, bueno, vam fer el calamar. Llavors, pues, tota la gent que s'hi va implicar, el Dani d'aquí, que hi havia el restaurant a Pampa, en Josep Danés, la Maria Lluïsa, que ja no hi és, tampoc, ens ha deixat. Vull dir que segurament el senyor Pinya, que era per mi la meva mà dreta, sempre ho he dit, i bueno, crec que va ser un èxit total de tota aquella gent que hi vam llavors apostar-hi per pel calamar.
I crec que també una part de l'èxit és el nom, el fet d'ajuntar calamar, arenys, sí. Calamarenys, queda com molt rodó, no?
Sí, bueno, llavors és aquest, d'allò vam fer un concurs i tot, a veure d'aquí,
sí,
vam fer d'allò, a veure qui presentava el d'això, i si no recordo malament era un noi que treballava llavors a l'hotel Carlos I, o Carlos V, i va treure el nom de calamarenys, i se'n van d'un premi, que van fer premis i tot i d'allò, i bueno, va ser un èxit, no?, calamarenys, no? Llavors tothom vam escollir el calamarenys, i el calamarenys va ser.
I tant, no? I a més, home, 30 anys... Es diu aviat, Déu-n'hi-do. I recordo també que encara ho feu, teniu uns adhesius que són uns calamars, que la gent se'ls pot posar al cotxe, com aquella moda del burro català i del toro espanyol. Doncs aquí a Arenys hi havia el calamar d'Arenys, encara hi és, de fet.
Sí, encara existeix el calamar d'Arenys, i per molts anys pugui durar. Senyal que és bona senyal, no?
I de fet, a la presentació d'aquestes jornades, el regidor de l'àrea, el Ramir Vidal, deia que, home, que costa trobar jornades gastronòmiques a altres municipis, a altres indrets, que durin tants anys. Són 3 dècades, són 30 anys. Això implica un esforç, implica, doncs, participació dels restauradors que han de destinar-hi recursos. Que unes jornades que durin tants anys no és fàcil.
No és fàcil, i tenim d'agrair tots els restauradors i tota la gent que està implicada amb el calamarenys, perquè es té d'agrair que comporta una altra feina més extra de la restauració, no? Llavors, pues, també vam fer diversos plats, no sé si recordareu. En canvi, això no ha tingut tant d'èxit, no sé si perquè... A veure, no ho entenc, però... Tu has provat el calis arenys?
El calis arenys, no? Què és això?
Bueno, això vam fer-ho, vam fer la presentació i tot, que per cert va vindre la Carme Ruscalleda i tot, de lloc, i el calissai. És una mica de llet condensada, un ratxet de calissai, perquè el arenys ja tenim el calissai, no? Encara que ara no es faci aquí arenys, però bueno.
Encara fa olor, eh? Sí. L'edifici del calissai, quan entres encara fa olor.
Una mica de canyella, el cafè, una mica de la llet condensada, que ja ho he dit, i una mica d'espuma de llet, i a sobre unes gotes unes d'allò de canyella. És com un cigaló,
sí,
un carajillo, però de calissai.
I això es va poder instituir com el típic carajillo d'Arenys.
Sí, però
no ha acabat de triomfar.
No, perquè no ha acabat de triomfar perquè no ens hi hem posat també potser massa en sèrio, no? Perquè jo crec que si volguéssim a tots els bars i els féssim i d'allò, jo crec que és una cosa que agrada, que agradaria. És igual com el plat d'Arenys, no?
El plat d'Arenys.
Bueno, quan vam fer els 100 anys d'Arenys, llavors vam d'allò el rap.
Sí.
Bueno, d'allò, 100 anys. I llavors vam dir, bueno, traiem un plat d'Arenys, no? I llavors amb un tal Toni que estava allà de cuiner aquí en el Mot, i un servidor i dos més, que no recordo qui eren, no sé que érem dos o tres o quatre, llavors vam fer un plat aquest que vam dir, bueno, farem el plat d'Arenys. Llavors el plat d'Arenys, com que els 100 anys vam fer rap, dic, bueno, fem rap, doncs pues farem rap, no? I llavors és una bitxassuà, sí. Una bitxassuà, jo t'explicaré més o menys, que molta gent dirà què és això, una bitxassuà, no? Bueno, és una crema de porros, amb d'allò ben suau. I llavors, en el fons d'un plat d'allò, el rap és a la planxa, molt senzill, unes gambes d'Arenys al costat, i llavors també una mica de puré de pèsols, que és d'allò del Maresme, també,
clar,
no?
Sí.
I llavors, per sobre, una mica d'oli de gamba, i queda un plat perfecte, molt fi, molt sa.
I això és el plat d'Arenys?
El plat d'Arenys,
exacte. Que tampoc se'l coneix gaire.
Crec que només ho fem a Can Major.
A Can Major i prou.
crec, eh? M'agradaria que es fes a tot arreu, perquè si ho vol algú i ho vol saber i d'això, jo em comprometo a ensenyar-los a fer.
Que a vegades potser el que cal és, com passa amb el calamarenys, que la gent s'ho creu, s'ho fa seu,
sí.
I participa i col·labora, potser amb aquest cigaló d'Arenys, amb aquest plat d'Arenys, també falta aquest punt, no?, que la gent se'l faci seu,
sí,
i llavors el demani, els restaurants el facin.
Sí, perquè vam fer-ho en el Mot, i llavors vam fer una invitació, recordo jo, que érem 20 o 25, i tothom el va trobar boníssim, però llavors dic, bueno, és que la gent no vol fer, o no els... Perquè si volem un poble amb identitat, tenim de fer coses nostres. Llavors, vull dir que podríem, recordant a la gent que vam començar aquest projecte i no hi són, i més que res recordar-los, que tots aquests plats, al final, donen un nom al poble. Llavors, jo crec que és una cosa, que és un plat bo, que és un plat que tenim Arenys i que es pot promocionar molt bé encara,
I tant, és important això que dius, Joan, per fer poble, per ser únics, hem de fer coses úniques.
Exacte.
I que en tenim, sí. Arenys n'hi ha, parlem del calamarenys, però hi ha les gambes, hi ha el peix d'aquí, sobretot, i no només peix, vull dir que...
No, aquí al Maresme tenim una qualitat amb els productes excel·lents. Perquè si comencessin a anomenar la mongeta del ganxet, el pèsol de llavaneres, el peix d'Arenys, el calamar... vull dir que tenim els bolets, els bolets com aquí a la serralada d'aquesta d'aquí al contorn del Maresme, són ideals, no tenen el mateix sabor que els altres d'allò. Desgraciadament, també et diré, ara que parlo de sabor, no n'hi ha pocs, però quan n'hi ha tampoc la gent ho sap apreciar.
Això és veritat.
Jo sempre dic que de ser en un restaurant només 4 o 5 han sabut el que han menjat,
Ja, això passa. I vostè també a la presentació ho deia, Joan, si és un bon any de bolets, és un bon any de calamars.
Sí.
Aquest any sembla que és un bon any de calamars, també és un bon any de...
Ha sigut bon any fins ara.
Fins ara?
Sí.
Ja s'ha estroncat, això.
Sí. No s'ha estroncat. A veure, s'ha estroncat uns dies.
Bé, si només
uns dies. Sí, saps per què? Perquè el temps canvia. El temps canvia. Fins que no plogui i plogui bé aquí al Maresme, no s'agafaran calamars perquè llavors tornaran a sortir els bolets.
Val.
Em diràs, estàs boig.
Sí, no sembla que lligui gaire.
Sí, no diguis que d'allò. Pues és així. És així. Mira, ara vinc de la subhasta del peix,
sí?
I precisament ho parlava amb els pescadors. Què? Com han anat els calamars? No n'hem agafat. Pocs. I tothom diu pocs. però quan se senti el temps que sabem que se sentarà d'aquí 3-4 dies i la lluna és dolenta, aquesta lluna és dolenta, quan canvi la lluna serà molt més bo per calamars.
Perfecte, doncs així ho tenim solucionat,
sí,
això.
Sí.
Per cert, anar a buscar bolets, més o menys en sabem tothom, també té el seu secret, això és veritat, però pescar calamars és molt més difícil. Com se fa això?
No, bueno, ja saps tu com se fa això. Que
ho sé, però vull que m'ho expliqui.
Que tu n'ets agafat, eh?
Sí, cert, però vull que m'ho expliqui.
Bueno, és un tros de plom amb bams, forrat amb uns fils de diferents colors, i moure-ho com si fos un peix.
Això és una putera.
Això és una putera. Uh-huh. I llavors hi ha el pajarito aquell, que és com un ocell, com un peixet petit amb unes punxes, que es posa a la meitat d'una braça de la putera, uh-huh, i també s'agafen, perquè s'assembla un peixet. I allò es mou dintre l'aigua i s'agafen. Uh-huh. Es pensen que és un peix i s'agafen el d'allò. Ja sí, està, sí. Vull dir que és molt fàcil pescar el calamar, eh?
Sí, no, fàcil ho és. Recordo que has d'anar fent així amb la mà, amunt i avall, no?
Anar fent botifarra, no?
Anar movent el braç amunt i avall, a veure si pesa una mica més del compte, això vol dir que n'hi ha un.
Exacte.
Que sí que va així, això?
Exactament. I llavors tirar seguit. No el pots deixar parat perquè se te'n va.
Clar, has d'anar, no pots parar. No pots parar de tirar amunt, i al final quan el veus arribar, allò no, és molt millor que trobar un rovelló. És molt
sí,
millor.
Home, i llavors que t'esquitxi la cara.
Veure, això els rovellons no ho fan. Però clar, això pot passar tractant-se d'un calamar.
Molt bé.
S'han de pescar per això, al vespre, nit, no?
Sí. El calamar normalment de dia també s'engafen, eh? Mm. No s'engafen tant, però al vespre nit és quan amb el llum acostes el peix i es ven el calamar i se mouen a sota el llum i llavors és quan els enganyes i els pots agafar.
Doncs, Déu-n'hi-do, aquestes jornades del calamarenys estan molt, molt vives, molt arrelades aquí al nostre municipi. Celebrem que sigui un bon any de calamars. Joan, ja que et tenim aquí a l'emissora, també volíem parlar una mica del Club de Pesca Mar Esport. Estem parlant de pesca, estem per una mica tot plegat. Deixem una mica de banda el calamarenys, perquè ets president també del Club de Pesca Mar Esport, i aquests darrers dies s'està parlant bastant del port, de les infraestructures del port, de la remodelació o no del dic de Llevant, amb la construcció del que en diuen un martell, una zona doncs, que es fa més estreta la bocana, diuen per millorar la situació de les aigües internes del port en temporals de garbí. Bé, no sé, des del Club de Pesca Mar Esport, vosaltres que teniu doncs, forces embarcacions i sortiu i entreu i sortiu per aquest port doncs, cada dia quan convé, teniu alguna posició? Què és el que en penseu d'aquesta infraestructura?
Bueno, a veure, jo crec que és una equivocació molt gran a fer aquest martell, crec, perquè no pel Mar Esport, perquè al final el Mar Esport tingues en compte que són embarcacions petites. Amb el temps ja normalment no sortiran, però sí que les embarcacions grans, quan giren a la punta del moll, ara actualment hi ha 4 metres, 4 metres i mig o d'allò. Si ve un temporal, com ara fa temps que no n'hi ha hagut cap, d'allò, el pujar i baixar del barco, si té una quilla molt bastant d'allò, si et pot tocar a terra i bucar. Uh-huh. I bucar. Llavors, no hi ha, què va passar fa 50 i pico d'anys? No, 50, ja no en recordo.
55.
Uh-huh. Bueno, pues, llavors pues, va passar això. La gent que es va voler aguantar per fora no, es va salvar. La gent que va voler entrar al moll és molt difícil amb un temporal de migjorn d'allò que entris al port. És molt difícil. Mira, això jo recordo sempre, jo vaig bastant a pescar i me'n vaig cap a Llevant, no? I quan bufa la banda Llevant, allà a Sant Feliu, d'allò, Lloret, Tossa, per allà davant vaig a pescar, no? I llavors, quan hi ha la banda Llevant, quan bufa la banda Llevant, tu no domines el barco, eh? Els cops de mar que et dominen el barco, no tu. Uh-huh. I llavors, quan arribes d'aquí al Tordera, sí, ja dius, ara estic salvat. Ja canvia totalment el temps, i home, sí, és diferent. Uh-huh. I aquí, quan és un temps de migjorn, o llevant, és molt dolent aquí a l'entrada al port. I llavors, al girar, al virar cap a entrar al port, és quan agafa un cop de mar i et tomba.
Clar. I això, el martell, no ho solucionaria, sinó que ho empitjoraria?
Jo crec que ho empitjoraria. No crec que hi hagués cap barca de gran que pogués entrar al moll. Mira què et dic. Voldria més que s'aguantessin per fora embestint el mar. Uh-huh. Això, els tècnics en saben més que nosaltres, no? Jo dic la petita opinió que tinc sobre la mar, no?
No, no, home, de fet, el Club Nàutic també és de la mateixa opinió. L'altre dia també a l'emissora ho comentaven, que tot plegat és una animalada. Fins i tot deia el Carles Obac, utilitzava aquestes paraules.
Sí, bueno, en realitat és veritat, que llavors aquí el que es tenen de posar... Mira, ja t'he dit abans, el Mar Esport són embarcacions petites i amb el temps tampoc no sortiran, no? Sempre hi pot haver algun...
Si a vegades és que el mal temps t'agafi fora, sí, i has de tornar.
Exacte,
si
no?
Ho tens quan ets a terra, no surts.
Però, bueno, però... ja ho veus, amb el vent, a veure, més o menys el que té una embarcació, més o menys el temps tens de fer molt de respecte, sobretot al vent, i la mar tens de tindre molt de respecte, i crec que la gent té de ser conscient de que quan hi ha mal temps, cap a dormir.
Sí, això és important, s'ha de tenir molt de respecte a Mar. Bé, doncs seguirem en tot cas la qüestió, a veure com evoluciona aquest projecte que té, doncs, diverses parts, diversos usuaris del port en contra. Pel que fa a l'activitat diària, el Club de Pesca Mar Esport, tot bé?
Tot bé, gràcies a Déu, tot bé, tot continua igual, esperant que ens doni una nova concessió i endavant.
Perfecte. Quan sabem alguna cosa de la nova concessió? Teniu alguna idea?
No, esperem a primers d'any, gener, febrer, març, no ho sé. És ara un dia per dir, però no sabem exactament res.
Perfecte. Doncs, Joan, n'estarem al cas i seguirem gaudint dels calamars, d'aquest calamarenys que el tenim doncs, ja celebrant-se i que ens queden encara activitats destacades i molts dies per tastar calamars, que els calamars, clar, s'acabarà el calamarenys, però encara haurà de continuar venint, no? Fins sí. Quan n'hi ha?
Els calamars normalment de puteres surten a pescar fins als vols de Nadal.
Ah, molt bé.
I Reis també. Mm-hmm. Abans jo recordo, quan era petit, quan era més jove o menys, començava el calamar per la festa major, el dia 9 de juliol, allà el juliol començava, primers de juliol, i pel vols de Nadal ja tothom deixava d'anar a pescar calamars.
Uh-huh.
Per què? Perquè llavors ja estan tots suats i deixaven criar. Uh-huh. Avui dia, una altra cosa que fem malament és anar-hi a tot l'any,
clar,
perquè hi ha gent que s'hi dedica tot l'any.
Uh-huh.
Llavors...
No deixa criar.
No deixa criar.
Clar.
Llavors, un dels inconvenients també que veig jo, que si posem inconvenients en trobarem molts, no? Les boies aquestes que posen...
Sí.
Ara, per exemple, que la maia ja comença a desuar.
Sí.
I desouen en els caps aquests d'aquestes boies.
Sí.
I llavors, quan treuen les boies, perdem tot.
Clar. No es poden treure aquestes boies, doncs.
Clar. O es treuen abans o no es poden treure. I jo les deixaria fins passat Nadal.
Clar. Per ajudar en aquesta reproducció dels programes.
Exactament. No. Clar, això són teories meves, eh? Jo no vull posar mai el peu a ningú, eh?
Però seran més encertades que les meves, que no en tinc ni idea.
Però jo crec que sí, que han fet molt bé molta cria.
Mm-hmm. Doncs a veure si ho podem solucionar tot plegat i contribuïm a tenir més calamars, sobretot que aquest any és un bon any i podrem gaudir d'aquest certamen i de menjar calamars, que no cal menjar-ne només durant el calamarenys, que quan n'hi hagin en puguem gaudir, que són molt bons.
Se'n poden menjar tot l'any, tranquil·lament.
I tant que sí. Joan Major, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona aquí a la Randa Mar i que vagi tot molt bé. Moltes
gràcies. A vosaltres
gràcies.
Per convidar-me. Moltes gràcies.
I ara volem parlar amb l'entitat Més que Surf, deixem els peixos, anem a parlar d'esports, ens posem al Neoprè perquè organitza teràpies gratuïtes per nens i nenes i adolescents amb trastorn de l'espectre autista. Es tracta d'una iniciativa sense ànim de lucre on persones apassionades del món del surf transmeten aquests valors al mar amb persones amb TEAT. Carles.
Doncs sí, avui hem vingut fins la platja d'Aigua Dolç de Sitges per conèixer l'entitat Més que Surf, una entitat que s'encarrega de desenvolupar un programa d'activitats de surf terapèutic per a nens i nenes adolescents amb trastorn de l'espectre autista. Avui estem amb l'Adrián Esteve, que és un dels fundadors i organitzadors d'aquesta entitat. Adrián, molt bona tarda, gràcies per atendre'ns.
Bona tarda.
Adrián, explica'ns una miqueta, no? Heu estat tot aquest estiu ja amb ells i ja són diversos anys que dueu a terme aquesta activitat.
Sí, bueno, aquest, l'any que ve farem 10 anys que fem aquesta activitat i bueno, ara hem acabat i ho fem des del maig al juny i ara preparant la pròxima temporada.
Explica'ns una miqueta d'on surt la iniciativa i com, no, com la pugeu en marxa i com de seguida també veieu que triomfa, no? Perquè teniu inclús llistes d'espera per apuntar als infants, no? Com sorgeix tot plegat i com us organitzeu? Perquè al final tots sou voluntaris també, no?
Sí. Bueno, nosaltres això va començar el 2016 I jo sóc psicòleg, faig surf i treballava amb nens amb autisme i vaig decidir fer un programa de surf terapèutic. I vaig dir-li a alguns amics si volia. Nens, doncs sempre tenen el mateix monitor durant 8 setmanes. Llavors els coneixem, valorem objectius i al final l'aigua és una excusa per poder millorar en altres capacitats, no? Doncs milloren a nivell d'autoestima, de psicomotricitat, molts desenvolupen molt més llenguatge verbal o comunicatiu, i llavors el programa està plantejat perquè sigui realment una teràpia i no un dia que vinguin a fer surf i ja està, sinó que utilitzar aquest entorn que tenim, no? per fer una teràpia diferent, i té molts bons resultats, la veritat.
Com també suposo que les famílies també deuen estar agraïdes, no? I també ve això, no? Cada any hi ha més i suposo que no, tampoc podeu donar l'abast per totes.
No, clar. Una de les coses que ens passa és que hi ha molts nens que també repeteixen perquè evolucionen, ja ens coneixen i també ajuden a que altres nens que vinguin al programa s'integrin doncs, millor. I sí, no donem mai l'abast, però tampoc la idea és fer-ho molt gran, sinó fer-ho bé i que realment els beneficis i arribarem fins on arribem, i ho fem una mica, bueno, totalment, perquè ens agrada, perquè és això, és voluntari, portem molts anys, molts voluntaris porten la majoria entre 5 i 6 anys, i és una cosa que a nosaltres també ens dona vida, ens agrada, i no és només per ells, també és per nosaltres.
M'ha explicat que també heu organitzat inclús sortides, no? Que no només heu estat aquí a la platja d'Aigua Dolç durant els mesos aquests d'estiu, sinó que també heu anat a algunes bandes.
Sí, hem anat a Sant Sebastià, vam fer una col·laboració amb una companyia aèria i vam anar uns quants nois amb dificultats a Cuba, inclús, i ens vam anar allà, 16 persones a Cuba. Ara fa poc vam anar 40 persones a Cuenca a fer barranquisme i activitats, i és una mica això, no? També fer teràpia d'aventura, teràpia en la natura, i fer activitats que no havien fet mai o que no havien sortit mai. Alguns nens no han sortit, és la primera vegada, aquesta vegada que han sortit de casa, i potser tenen 17 anys i els pares mai havien pogut deixar aquesta nena en concret, per exemple, que anés a qualsevol lloc, perquè era molt complicat, perquè necessitava una persona que estigués amb ella tot el rato i confiar. I les famílies també confien molt en nosaltres, que també és algo xulo.
Suposo que pels voluntaris també deu ser molt motivador, no? I molt, no? I suposo que vosaltres també cada vegada també teniu més vincles, no? Coneixeu més nens i també suposo que és una manera de seguir, no? De tirar endavant.
Sí, el que també té més que surf, no? És que s'ha anat cuinant com poc a poc. O sigui, i s'ha anat afegint gent, no ha sigut així com de sobte. I això ha fet que sigui un nucli com bastant molt, molt consistent. Les famílies també. I clar, això també ens fa que de vegades, bueno, tenen que sortir algunes famílies perquè n'entrin unes altres. I això també fa cosa, no? Perquè les coneixes molt, però el que estem fent és que molts dels nens que han participat també com alumnes ara ja són també premonitors i també tenen una funció, i això també és molt terapèutic al final, no? Perquè senten molt més autocompetència i senten que no sé, que estan ajudant, i hi ha alguns nois que ara estan apuntats a, inclús a integració social, i això, pues, no sé, a mi personalment em fa molt feliç els monitors també, i és que no sé, són com una família, sí.
Al final és molt més enllà, va molt més enllà, no? No només el surf, sinó és tot el procés, no? Tot el projecte, diguéssim.
Clar, i també perquè nosaltres ens veiem cada 15 dies també amb els nois a l'Escola Pia per fer tallers d'habilitats i tal, i parlem, i llavors és una continuació durant tot l'any. Sí que és difícil mantenir-ho tot voluntari, o perquè, bueno, a mi la gent em deia això, no? Que bueno, que tot voluntari no aguantaria. Però bueno, ja està, portem 9 anys i sí que aguanta, no? I això vol dir que la gent, no sé, té ganes de fer coses, i no és només per diners, sinó també perquè de vegades hi ha coses que no es paguen amb diners, o sigui, un somriure, una família que t'abraça, que està agraïda, quan veus canvis, totes aquestes coses, no sé quin preu té.
Suposo que també hi ha moltes entitats que us ajuden, no? I que col·laboren i que us donen suport, entenc.
Clar, el Sitges Surf Club, per exemple, que estem ara aquí, ens deixa el material, ens deixa l'espai, nosaltres comprem també més material, molts restaurants ens ajuden també perquè després podem menjar els monitors i tal, perquè sí que és veritat, són 50 monitors que tenen que menjar. Ens ajuden, pues, sí, normalment tot el poble, la veritat és que s'involucra bastant, que nosaltres quan vam anar l'altre dia a penjar cartells, doncs tothom ens deia, sí, poseu-ho, no, els coneixem, no sé, jo crec que també és com un orgull que la gent sent, l'altre dia m'ho deia una persona, que és com jo, encara que no faci res a la platja, jo em sento orgullós de que això estigui aquí, no? I és guai, la veritat.
Més enllà del vostre projecte, no? Veieu que encara falta molta feina a fer en la societat en general, potser, no? per acabar d'incloure o buscar maneres, no? que totes aquestes nens i nenes, no? tinguin el seu espai o trobin potser la seva manera d'estar encaixant en la societat, podríem dir.
Sí, és que és molt complicat. I hi ha molta falta de recursos, també, no? O sigui, pensa que un noi a un nostre escolar, un nen neurotípic, pot ser un monitor amb 10 nens, però potser aquest nen o nena necessita un monitor per ell sol o per ella sola. Això pues, és per 10 el preu que seria normalment. I aquestes famílies no poden pagar aquest sobrecost. Llavors fa falta molt més recursos perquè de veritat puguin fer també... Al final el que faria qualsevol nen neurotípic, al final és que ells pues, puguin accedir a les mateixes coses que acceden als altres.
Adrián, ara aquest cap de setmana, aquest dissabte, feu aquest de Més que Fest, no? Que és com la festa de Cluenda, on també hi col·laboren des de músics a entitats, i on tots us reuniu per fer aquesta mena de festa de celebració de fi de curs. Eh?
Sí, bueno, això és ho vam començar a fer, sí que és veritat, el Ramon Miravet ve molt aquí i tal, i ens va dir de fer un concert, i es van assumant la gent. Ara ja és el cinquè any que ho fem i sí, és per recaptar fons per l'associació. De fet, normalment aquest dia és un més recaptem, perquè sí que nosaltres molt ho autogestionem nosaltres. Manem les samarretes, manem els jerseis, el que sigui, no? I el menjar i tot. I sí, tothom ve voluntari. Són com 6 bandes, mags, tallers, kickboxing, skate... Tothom ho fa gratuït, ho fa per l'associació. Som 60 voluntaris allà, més els músics... No sé, és un dia molt, molt bonic, que animo tothom... Tothom que vingui estarà pues ajudant a que l'associació continuï, i tots els fons recaptats són per això.
Això és aquest dissabte durant tot el dia, eh? El càmping, antigament es deia el Garrofer, ara em sembla que ha canviat de nom, o la Camp, no?
Sí, o la Camp Garrofer. Sí, és tot el dia, hi ha activitats per nens, hi ha tallers, hi ha mil coses per les famílies, i després també pues, concerts, bueno, quasi gratuïts. Al final nosaltres fem una pulsa solidària de 3 euros, que crec que 3 euros ho pot assumir quasi tothom, i si no, no fa falta. I bueno, pues és un dia que ho passem bé, que mengem tots junts, i ja està, i que tenen pues eso, per passar-ho bé, i ja està.
Fantàstic, doncs Adrián, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer Més que Surf, i que vagi bé aquest dissabte, i des d'aquí també animem a tothom que vingui.
Vale. A vosaltres per donar-li veu. Moltes gràcies.
Final del programa d'avui. Ara el que volem fer, com fem cada divendres, és un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I comencem, com no pot ser d'altra manera, per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, tot a punt per l'agenda d'aquest cap de setmana. I com sempre ens agrada fer, comencem quan acaba la Ronda Mar, que realment és quan comença el cap de setmana. Doncs avui, divendres, a les 8 de la nit, a Palamós, hi ha un show cooking de cuina marinera a l'Espai Peix. Passem a dissabte, a 9:45 del matí, a l'activitat en caiac. Descobreix el Montgrí en caiac, tot navegant per la seva costa. A les 11 del matí, taller de nusos mariners a Llançà, a l'Espai Gastromar. Atenció, perquè dissabte a les 6 de la tarda, qui li agradi la festa, hi ha vespreig mediterrani a Palamós amb els búhos i els catarres. I encara hi ha vigent durant tot el cap de setmana el temps de tavernes, aquesta ruta d'etapa per les tavernes de Palamós. Saltem a diumenge. Diumenge tot el dia, Fira del Bolet al Banyà, això és a l'Empordà, a muntanya. I a 7:45 del matí hi ha la Transmongri, una travessa a peu pel massís del Montgrí, a cavall entre el Baix i l'Empordà. Doncs ja sabeu, si voleu venir a fer activitats a la Randa Mar, l'Empordà és una bona opció. Ens hi tornem a trobar el dilluns. A reveure. Molt bon cap de setmana.
De l'Empordà baixem cap al Delta de l'Ebre. Cel, què hi farem?
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. 28a edició de la Diada d'Amics dels Castells i Nucli Antic, que enguany celebra el 30è aniversari de l'entitat amb el lema 30 anys de pedra i memòria, el 17 i 18 d'octubre a la plaça Montserrat de Tortosa. Quarta edició de la jornada Parlem d'Autisme, amb un dia de xerrades diverses a càrrec d'experts en el tema. Un espai per aprendre, compartir i créixer junts. El dissabte al Teatre Municipal La Llanterna de Móra d'Ebre. Segona celebració del Dia de les Dones Rurals de la Ribera d'Ebre, amb l'objectiu de posar en relleu la contribució essencial de les dones en el món rural, destacant el seu paper clau en el desenvolupament i manteniment del territori, sovint invisibilitzat i poc reconegut. El dissabte a la plaça del Riu d'Ascó. Espectacle Ego Femina, el musical, a càrrec de la companyia Feel Dance Entertainment, un viatge emocional i reflexiu que celebra la força i la diversitat de les dones. Inspirat en l'essència del Delta de l'Ebre, el muntatge parteix d'una realitat local per transmetre un missatge universal i transformador, que desafia estereotips i convida al diàleg social. El dissabte a l'Auditorio Sixto Mir de la Ràpita. Nova edició de l'Oktoberfest, Terra Alta al Pinell de Brai, amb música, menjar, bingo musical, concursos, festa i molta cervesa. El dissabte al Bar Lomaqueco del Pinell de Brai. Setena edició de la Cursa de les Dones de les Terres de l'Ebre, cursa caminada solidària de 5 quilòmetres, celebrada la setmana del Dia Mundial del Càncer de Mama, que destina tots els fons que recaptin a la Lliga contra el Càncer. Diumenge 19 d'octubre a Miravet. En el marc de les jornades gastronòmiques del Peix de Llotja i de l'Arrossejat, 39a edició de la Diada de l'Arrossejat de l'Ametlla de Mar. Festa gastronòmica a la Confraria de Pescadors del municipi amb concurs i degustacions d'aquest plat típic dels pescadors. El diumenge 19 a l'Ametlla de Mar. 20a edició de les Jornades de les Lletres Ebrenques, que enguany commemoren 20 anys d'història amb activitats per a tots els públics. Converses amb autors, conferències, tallers, música i molt més. Del 15 al 18 d'octubre a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó d'Amposta. 18a edició de la Fira del Rovelló del Regués, amb un cap de setmana dedicat a aquest producte de temporada, a més d'actuacions musicals, demostracions gastronòmiques i activitats infantils. El dissabte 18 i el diumenge 19 al Regués. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre anem fins a les costes del Garraf. Carles, què ens has preparat?
Doncs per aquest cap de setmana, Marina, us proposo donar suport a l'entitat Més que Surf, i és que aquesta entitat sense ànim de lucre que organitza teràpies gratuïtes al mar per a nens i nenes adolescents amb trastorn de l'espectre autista organitza el Més que Fest, el Festival Solidari, on s'organitzaran activitats, tallers, jocs, esports i concerts per recaptar fons per continuar endavant amb l'activitat de l'entitat. Serà demà dissabte i donarà el tret de sortida des de primera hora del matí al càmping Hola Camp Sitges Garrofer. S'organitzaran tornejos de pàdel, ioga per adults, tallers, contacontes i el plat fort amb els concerts de Ramon Miravet, Atomic Funk, Somo Rostro, Joan Tena o Lali Bigut, entre d'altres. Tot plegat per donar suport a la iniciativa de Més que Surf, on persones apassionades del món del surf transmeten aquests valors del mar a persones amb TEA. Tothom és benvingut demà al càmping o la Camp Garrofer al llarg de la jornada que durarà tot el dia. Au, doncs, ja ho sabeu, demà tothom cap allà. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí, a Ran de Mar.
I acabem la nostra agenda anant fins a les costes del Maresme, on l'Oriol també ens ha preparat activitats, Oriol.
Fem el repàs a l'agenda d'actes del Maresme per aquest cap de setmana. Tant dissabte 18 com diumenge 19 al municipi de Dosrius es tornarà a vestir d'època per celebrar una nova edició de la Fira del Bosc. Un cap de setmana ple d'activitats, de tallers, d'espectacles i de música. Durant dos dies, Canyamàs es convertirà en un autèntic escenari medieval. Els visitants podran gaudir de recreacions medievals i vida al campament històric Pou de Gel, espectacles de titelles i contacontes repartits per diferents espais del poble, tallers de danses medievals i demostracions d'esgrima escènica, activitats infantils i jocs tradicionals i l'impressionant espectacle de foc Infern de Bosc, a càrrec dels isclots i cabrits de foc de Dosrius. Per altra banda, l'Spartan Race, la cursa d'obstacles més reconeguda del món, se celebrarà els dies 18 i 19 d'octubre a Santa Susana. Tot i que tradicionalment la participació masculina en aquesta prova ha estat majoritària, aquest 2025 s'espera la presència de dones, que aquesta presència arribi al 30%. Les tres proves en què competiran els 5.000 atletes són la prova sprint, 5 quilòmetres i 20 obstacles, és ideal per principiants i per grups. La prova super, de 10 quilòmetres i 25 obstacles, un repte intermedi per als qui busquen major exigència. Aquesta es disputarà diumenge, l'anterior, dissabte i diumenge. I la prova beast, la més gran, de 21 quilòmetres i 30 obstacles, la prova més dura pensada per atletes experimentats, que es celebrarà demà dissabte. A més, els més petits tindran a última hora del dissabte el seu espai amb la Kids Race, destinada a nens i nenes de 4 a 14 anys amb recorreguts adaptats a cada franja d'edat. La cita de Santa Susana serà la quarta parada de l'Spain National Series 2025, un circuit que recorre Mallorca, Madrid, Encama, Andorra, Barcelona i Tenerife. Més qüestions d'aquesta agenda. Demà es fa la 35a festa del bolet a Calella, amb un dinar popular de fesols, botifarra i bolets, amb la participació del pobillatge de Calella i una cerca viva dels geganters i grallers de Calella, ho organitza l'associació Gent del Barri de Pequín. I diumenge es fa una visita guiada a Arenys de Mar, que es diu Arenys i els Americanos, un recorregut per la història d'alguns dels americanos aranyencs més il·lustres. Amb les seves llums i ombres es visitaran els edificis més emblemàtics, destacant la seva vinculació amb la vila i la seva intensa activitat nàutica. Cal inscripció prèvia a turisme@arenysdemar.cat i posteriorment efectuar el pagament al compte bancari, que es rebrà per correu electrònic. Durarà aproximadament unes dues hores. I per acabar, una recomanació ben marítima i marinera, perquè diumenge a la tarda a Vilassar de Mar projecten la pel·lícula Baiana 2, un film animat que retroba la Baiana amb en Maui 3 anys després en una nova i èpica travessia al costat d'una tripulació de mariners ben poc convencionals. Després de rebre una crida inesperada dels seus avantpassats, la Baiana es veu empesa a emprendre un viatge cap a les remotes mars d'Oceania, on haurà d'endinsar-se en aigües oblidades i plenes de perills per viure una aventura com mai abans. Bé, doncs això és el que tenim al Maresme aquest cap de setmana. Bon cap de setmana i, com diria en Maui, no es mereixen.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Molt bon cap de setmana.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Bateguen els camins, de cop ens en sortim. Ja tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem plegats. Tant ho hem desitjat, que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
vagin sortint aviat. El Carme ha arribat com un riu buscant el mar, un vaixell seguint el far. Tants dies tornant tard.
Tant ho hem desitjat que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
Set de vida, junts defensarem tot el que estimem per donar sentit a tot el que fem.
I'm next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door.